Catifa vermella i glamour per obrir les pantalles d'aquest 13 de gener. Hollywood ha celebrat la seva primera gran nit amb els Globus d'Or 2026, els premis que atorga l'Associació de la Premsa Estrangera. A la televisió, la gran triomfadora ha estat Adolescents, amb 4 premis. El drama de Netflix sobre un jove acusat d'assassinar la seva companya d'escola s'ha endut el premi a la millor minissèrie. Millor actor per Stephen Graham, millor actriu de repartiment per Erin Doherty i millor actor de repartiment per Owen Cooper. També ha destacat en comèdia d'estudio, la sàtira sobre la indústria de Hollywood d'Apple TV, amb el premi a millor sèrie i millor actor per a Seth Rogen. I la millor sèrie dramàtica ha estat The Pitt, un drama mèdic d'HBO Max que acaba d'estrenar la segona temporada. Hem començat la setmana amb canvis i novetats a les teles clàssiques. El més sonat és que Marc Giró, un dels presentadors estrella de Televisió Espanyola, ha fitxat per a 3Media i ja prepara un nou programa a la Sexta que s'estrenarà aquest 2026. L'anunci s'ha fet públic aquest dilluns, un dia abans que Late Show, el programa d'entrevistes i humor que Giró presenta a la Primera, torni de l'aturada nadalenca. Ho farà aquest mateix dimarts a les 11 de la nit. De fet, queden 2 programes, aquest i el vinent, que ja estaven enregistrats. Segons el comunicat de 3Media, Marc Giró es vincula ara al grup audiovisual privat per desenvolupar projectes diferents. Hores després que A3Media anunciés el fitxatge de Marc Giró després de diversos anys presentant Late Show, Ràdio Televisió Espanyola ha confirmat el retorn de Dani Rovira amb un nou programa d'humor a la Primera. El títol escollit és Al margen de todo, apostant per un gènere amb gran actuació en públic. Aquest nou show d'humor s'emetrà setmanalment i mostrarà les seves habilitats com a showman, acompanyat d'altres col·laboradors del món de la comèdia i la performance. Així ho han anunciat.
Dani, gracias. Dani, gracias.
Es uno de los rostros más queridos de la pantalla y vuelve a Radio Televisión Española. El actor y humorista Dani Rovira presentará Al margen de todo. Es un nuevo programa de humor semanal que se va a emitir en prime time aquí en La 1. Rovira desplegará sus dotes como showman y lo hará acompañado de otros colaboradores del mundo de la comedia y de la interpretación. Vuelve a la cadena donde ya presentó con éxito de audiencias varias galas de los premios Goya y el programa de humor La Noche de.
Així doncs, tot sembla indicar que Dani Rovira serà el substitut de Marc Giró. I encara un altre nom propi, Toni Clapés, que tindrà programa a 2Cat. Clapés ha tornat aquest dilluns al seu programa de ràdio, el versió RAC1, després de setmanes de baixa, i ha estat doble notícia per la tornada i pel seu fitxatge a la 2Cat amb un nou programa d'humor setmanal que es farà des del Molino de Barcelona. Amb aquest nou programa a Televisió Espanyola, Clapés ja és la tercera estrella de RAC1 que té espai a la televisió pública, ja que Jordi Basté, el presentador del món a RAC1, també es va estrenar a la 2 Catalunya aquest desembre passat amb el programa d'entrevistes Pla Seqüència, si recordeu, amb un primer capítol amb Iñaki Urdangarín. Recalem ara a la nostra, perquè 3Cat estrena avui Departament Amades. Després de La Casa Nostra, 3Cat amplia la seva aposta per la comèdia. La plataforma arrenca aquest any amb l'estrena de Departament Amades, una nova sèrie d'humor amb el segell del Terrat, la productora d'Andreu Buenafuente, que està disponible a 3Cat des d'aquest dimarts. La ficció parteix d'un punt de partida una mica surrealista. Què passaria si les criatures imaginàries del folklore fossin vives i es passegessin entre els éssers humans? L'acció se situa en una oficina grisa i menys tinguda del Departament de Folklore i Tradicions de la Generalitat, també conegut com el Departament Amades, en honor al folclorista Joan Amades i al seu costumari català.
Benvinguts a la Direcció General de Folklore i Tradicions.
Generalitat de Catalunya.
Al departament tenim dues feines. L'oficial és la d'oficina i no és perillosa.
Per l'absència de dents, jo diria que
Principis del 20.
Hola, Liga!
Folclora!
Però després hi ha... l'altre. Saps totes aquestes figures del folclore que tant t'agraden? Existeixen.
Senyora, és en una oficina de la Generalitat de Catalunya.
Tinc d'il·lumina la cara.
Adoro la Petúnia per voluntat pròpia.
Voleu una targeta? Porto targetes.
Incrusat.
Ei, Miquel!
Per què mossegues, nen?
Departament Amades consta de 6 episodis de 25 minuts que podeu ja mirar a partir d'aquest dimarts. D'altra banda, hi ha hagut una reacció favorable, unànime, de l'audiència al retorn de John Sistiaga aquest dilluns a 4. Explicar la realitat des de dins és l'objectiu del nou format de John Sistiaga a 4. Es diu Proyecto Sistiaga i el periodista de recerca afronta 8 temes incòmodes sota un periodisme documental i rigorós, marca d'aquest reconegut professional. Per estrenar aquest dilluns, Sistiaga es va centrar en l'homosexualitat dins de l'Església.
Estás diciéndome que tú has tenido numerosas relaciones sexuales con compañeros, con sacerdotes.
¿Tú qué crees?
Soy monja y soy lesbiana.
No tan fácil.
Sacerdotes y curas que se suicidan.
Sí.
Se te puede llamar el abogado de los bastardos.
No me importa porque he conocido historias verdaderamente dramáticas.
Nos trasladamos a Miami y nos hicimos con la prueba directa que no sirvió posteriormente.
¿Tú te sientes Pantoja?
Yo quiero que se sepa la verdad.
Cuando eras pequeñita, ¿qué querías ser de mayor?
Quería ser una chica.
Llevaba casi 40 años viviendo de cara al mundo.
En les properes setmanes, Proyecto Sistiaga abordarà, per exemple, les realitats de mares a qui van sostreure els seus fills nounats o dels adolescents que arriben a Espanya sense cap adult responsable i en situació de desprotecció. Des d'aquest dilluns, a la 4, John Sistiaga. També ha tornat El Foraster, amb noves històries de la gent dels pobles més petits de Catalunya, entre ells un de penedesenc. La desena temporada del Foraster va començar a caminar aquest dilluns a TV3. Al llarg de 8 setmanes, Quim Masferrer coneixerà personatges entranyables i històries personals úniques en diversos punts de Catalunya per continuar manant a la graella i causant un veritable terratrèmol en tots aquells pobles pels quals passa.
Últim minut del darrer poble de la nova temporada del Foraster. En aquests moments, apago el micro. Ja tenim tota la temporada. Hem estat a Begur, Brunyola, Tivenys, Besalú, Arbeca, Pinós, la Vall de Cardós i Castellví de la Marca. S'acaba la temporada. A mi em passa una cosa. Quan no surt El Foraster per la tele, la gent em diu, hi ha gent que em dieu, ara no fas res. No, quan no surto per la tele és quan treballo, és quan fem els programes. I quan surt per la tele que em diu, oh, quina feinada que tens ara. No, ara ja no, ja està tot fet. Vacances.
Com deia el mateix Quim Masferrer, un dels pobles que visiten aquesta temporada que acaba d'estrenar és l'Alt Penedesenc Castellví de la Marca, on coneixerà un pagès amb tractor que fa coses diferents amb el tractor. I una temporada més, és clar, l'objectiu serà consolidar aquesta audiència fidel i, per què no, incrementar-la. Seguim el 3CAT aquesta nit al Sense Ficció. Podreu veure Et faran un home, morts silenciades. El programa Sense Ficció estrena a les 10:05 d'aquesta nit a TV3 i també a la plataforma 3CAT, un documental que investiga com van morir joves que van sortir de casa seva per complir amb l'obligació de fer el servei militar i mai hi van tornar. Les seves famílies van rebre el cos en un fèretre militar precintat i un certificat de defunció que no va esclarir la causa de la mort. El Sense Ficció ha aconseguit testimonis d'homes que durant més de 30 anys han silenciat el malson que van patir a l'Emili. Agressions físiques, abusos, maltractaments psicològics, tortures i violacions que han estat ocultes durant més de 3 dècades i que, gràcies al documental de denúncia coral, surten per primera vegada a la llum.
Vull compartir aquest Nadal el record del meu germà.
Va morir en estranyes circumstàncies fent el servei militar.
Va arribar molt angoixat, plorant, estripat, esgarrapat.
Digue'm on ets, que et vindré a buscar. És que em persegueixen, és que em persegueixen, anava dient.
L'equip del documental ha escollit 10 testimonis que evidencien aquesta violència estructural al servei militar espanyol. I repassem sèries d'estrena. Des d'aquest dilluns, a HBO Max, en marxa la quarta temporada d'Industry. Diuen les primeres crítiques que és pura adrenalina financera. La sèrie d'HBO torna amb la seva millor temporada fins avui, més fosca, més intensa i més política. Al cim de les seves carreres i vivint la vida que es van proposar, Harper i Yasmin es veuen embolicades en el joc del gat i el ratolí d'alt risc que les porta per tot el món quan una prometedora empresa fintech irromp a l'escena londinenca.
Access changes people's lives.
I'm building a financial institution and I need a partner.
See what happens when you listen to me?
Who did I marry?
I got a tip that there might be more underneath the hood.
Without a smoking gun, you will lose.
You should get out before the end. He's in.
És la quarta temporada d'Industry a HBO Max. I des d'aquest dilluns a Netflix, el documental Una última aventura a Si se hizo Stranger Things 5. Tots aquells que han vist l'última temporada de Stranger Things estaven esperant l'estrena d'un episodi extra que finalment no ha arribat. En canvi, Netflix ha preparat un documental sobre el rodatge d'aquesta cinquena temporada de la sèrie, on explica alguns dels secrets d'una de les sèries més reeixides d'aquests últims anys i que ha marcat tota una generació. Aquest documental exclusiu de Martina Radwan se centra en l'enregistrament d'aquesta darrera temporada tan divisòria.
Writing the last lines that these characters would ever say, it was really hard to do.
I mean, I remember more than anything just writing in series. Writing those two words having the biggest impact.
He walks away and closes the basement door. End series.
Això sí, els fans de Stranger Things trobareu a faltar dues de les grans estrelles de la sèrie, David Harbour i Winona Ryder, que no surten a aquest documental. A Filmin, avui s'estrena El Magnate. Es tracta d'una de les sèries sueques de l'any, el biòpic basat en la vida real de Jan Stenbeck, un pioner de les telecomunicacions i una de les personalitats més polèmiques del país. Als 35 anys, Stenbeck sembla tenir-ho tot, una carrera reeixida, una vida glamurosa a Nova York i un idili amb una socialité. Fins que una tragèdia familiar a Suècia l'obliga a tornar i assumir el lideratge de l'imperi industrial de la família. La visió de Jan, però, desfermarà una amarga rivalitat entre els seus germans, ja que el seu xoc entre tradició i innovació aprofundeix en velles ferides familiars.
¿Cómo salvamos Kinnevik?
¿Qué coño pasa? ¡Voy a perder la empresa! ¿Lo entendéis?
Ese será Jan.
Sí, es él.
Mi hermana Margaret.
Hola,
hola, Jan.
Hola, papá.
Seguro que sí.
La madera y el acero se están muriendo.
Y Kinnevik es madera y acero.
Tiene que ser duro no tener imaginación, Margareta.
¿No le preocupa que la gente se quede en el paro? Los
empresarios... És l'estrena d'aquest dimarts a Filmin, El Magnate. Aquest dimecres a Netflix, Taskari, la red del contrabando, nova sèrie índia que combina thriller i drama. Dirigida per Raghav Jairat, aquesta producció original aprofundeix en un territori poc explorat a les sèries, la duana de l'aeroport i la lluita contra el contraband internacional. Amb Emram Hashmi en el paper principal, la sèrie continua la tendència de les ficcions modernes de l'Índia centrades en la seguretat nacional. En aquest cas, un agent de duanes i el seu equip s'enfronten a un famós contrabandista que dirigeix una poderosa organització criminal.
Aduanas de Mumbai interceptó 12,000 millones de rupias de contrabando.
La operación dirigida por el comisionado fue un gran éxito y un gran golpe para la red de contrabandistas.
Cada año entran por los aeropuertos 300 toneladas de oro y decomisan 722 kilos. Avinash forma un equipo con gente honesta.
Encara haureu d'esperar fins demà per descobrir aquesta nova sèrie índia, Tascarí, la red del contrabando. Dijous a Netflix arriba la minissèrie Agatha Christie, Les Siete Esferes. Agatha Christie és una de les escriptores més importants de la història de la literatura, amb els seus mítics Hèrcules Poirot o Miss Marple, però també la seva novel·la El misteri de les set esferes, publicada l'any 1929, que Netflix adapta en 3 episodis i un repartiment britànic a l'alçada. Mia McKenna-Bruce és Lady Eileen. Al seu costat, Helena Bonham Carter interpretant Lady Caterham. I també trobem Martin Freeman, que fa el salt de Sherlock, El misteri marca Christie, interpretant el superintendent Battle, un oficial de Scotland Yard. Aquesta és la sinopsi. Som a Anglaterra, el 1925, en una luxosa festa en una casa de camp. Una broma sembla haver sortit terriblement i mortalment malament. La tasca de resoldre el misteri recaurà en la menys esperada de les detectius, Lady Eileen, que haurà de desentranyar una esgarrifosa conspiració que canviarà la seva vida i posarà al descobert els secrets més foscos de l'alta societat anglesa.
Lady Eileen, would you do me the great honor of allowing me to...
Jerry Way, do you...
Wait! Do excuse me.
Can you attend to that infernal racket?
Els fans del misteri d'Agatha Christie gaudireu amb aquesta minissèrie Les Siete Esferes, que arriba dijous a Netflix. I aquest dijous, en aquest cas a Movistar Plus, El Turco, inspirada en una novel·la que recrea una sagnant història real, la del turc de Moena, que continua molt present en una celebració popular italiana des de fa més de 300 anys. El Turco és una història d'acció, de venjança, de sang i de drama històric. Parlem, a més, d'una superproducció turca d'escala europea que estableix ponts entre cultures, protagonitzada pel carismàtic Can Yaman, el protagonista de Sandokan. Potser l'actor turc més famós de l'actualitat, gràcies sobretot a les telenovel·les que ens han arribat a Espanya per amenitzar-nos la sobretaula.
Every fairy tale has a monster.
Archers! Yeah!
Not for long.
Arriben de cop els 6 episodis de la que és la primera sèrie turca gravada en anglès i a hores d'ara ja ha estat venuda a més de 30 països. I acabem amb el plat fort seriòfil El Caballero de los Siete Reinos, que s'estrena dilluns vinent a HBO Max. Un segle abans dels esdeveniments de Joc de Trons, dos herois inesperats vagaven per Ponent, un cavaller ingenu però valent, Sir Duncan Lal, i el seu diminut escuder, Egg, ambientada en una època en què la dinastia Targaryen encara ocupava el tron de ferro i el record de l'últim drac encara no s'havia esborrat de la memòria col·lectiva. Grans destinacions, poderosos enemics i perilloses gestes esperen aquests incomparables amics.
Así que, Sir Duncan el Alto. ¿Qué tan buen caballero es?
Ya lo verá.
George R. R. Martin exerceix com a co-creador i és també el productor executiu de la sèrie. El Caballero de los Siete Reinos, en capítols de mitja hora de durada, ja té segona temporada confirmada pel 2027.